des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Olot Televisió i a Ràdio Olot. En aquest dijous, avui, amb en Daniel Terradellas. Què tal, Daniel, com estàs?
Com tots els dijous.
Fantàsticament bé, no? I els dimecres, i el dimarts...
No, perquè allí vaig anar amb moto i això és carregar piles.
Això és la vida del jubilat, eh? Aquest dolce farniente.
Sí, un matí a la setmana, no creguis.
Bueno. Josep Oliveres, què tal?
Bé,
amb els llibres sobre
la punt de vista ja, de cara al Sant Jordi, que el tenim ja a la volta.
Has vingut aquí carregadíssim de llibres.
Exacte.
Aquests dies en parlarem molt.
Exacte.
Miquel Font, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Ja ben recuperat, veig que les mans en condicions.
En lloc del senyor Tarradellas, treballant, eh?
Ah, sí.
Sí, però sí. També, satisfet.
Aquí, sí. Escolta, és el gran exemple a seguir, en Daniel Terradellas. Sí, tots volem ser com ell quan siguem grans, amb una moto i au, a Corramon. Per cert, que per Corramon necessitarem creuar el túnel de Bracons. En Daniel Terradellas va ser algú que va viure molt intensament aquells anys. Ara en fa 15 de l'obertura de la infraestructura aquests dies i estem dedicant pràcticament un monogràfic a cada tertúlia per saber una mica quina és l'opinió que en tenen els ciutadans 15 anys després. Daniel, com recordes aquella època?
Va ser molt dur. Va ser molt dur perquè ara les coses, afortunadament, han anat canviant per bé. Però... recordeu que cap allà als anys 80, la Garrotxa, que tenia una indústria textil molt potent, va petar tot, imatgeria religiosa va petar. No hi havia turisme, no hi havia res. Érem una comarca aïllada. I tot i que aquí sempre hem tingut la capacitat de petits industrials de fer coses, ens anàvem morint a poc a poc, o com a mínim estàvem bastant fotuts. Teníem l'escull sobretot a les comunicacions. Avui dia l'economia, si no hi ha comunicacions, no funciona. I teníem dos esculls importants, Castellfollit i tirar cap a Barcelona. En aquell moment...
Com tirar cap a Barcelona, no?
Com tirar cap a Barcelona. Castellfollit ho vàrem poder salvar quan a l'any 90 va venir Josep Borrell, que llavors era el ministre, aquí a Olot, i vàrem fer una reunió amb empresaris, va venir a inaugurar el Vial Nord, aquí a Olot. Vàrem fer una reunió amb empresaris i tres o quatre empresaris molt trempats d'aquí a Olot, que n'hi ha molts, li varen plantejar molt seriosament, li varen dir, escolta, Borrell, per venir a buscar els nostres productes, els camions grossos no giren a Castellfollit. Per tant, si ho haig d'ampliar, me'n vaig de la comarca. Acabat tot aquella reunió, en Borrell va dir una cosa important. Feu-me una proposta consensuada amb el territori i jo em comprometo a tirar-ho endavant. Perquè aquest és l'altre problema que tenim aquí a la comarca, eh? Que quan vols fer una infraestructura, tothom veu que s'ha de fer, però ningú vol que passi en el seu entorn. En aquells moments, en Pere Macias, que era president de la Diputació i és enginyer, va prendre nota i va dibuixar una solució òptima pel que són els túnels de Castellfollit, que valen una borrada. A Madrid s'escavellaven, eh? Com és que valgui aquest preu, el viaducte i els túnels. Però va produir una cosa fantàstica, i és que va crear un estat d'ànim a la comarca de que ens en sortiríem, de que les empreses no haurien de marxar, de que la gent vindria aquí, perquè la infraestructura es va fer molt ben feta.
Perquè hi va haver amenaces d'empresaris de dir si això no millor haurem de
marxar. I tant, en soc testimoni, i és que era realista, o Jumbos, aquests camions articulats, per venir a buscar, per exemple, les cadires de capissa, no passaven. Els camions que portaven els dipòsits de gasolina tenien moltes dificultats. És que era absolutament necessari arreglar aquesta carretera i llavors, com que el preu del túnel i viaducte eren tan grans, es va dir, home, de moment allarguem-ho fins a Besalú i després ja en parlarem. Després, si voleu, hi tornem, perquè no s'ha acabat de fer de Besalú a Figueres. Solucionat aquest escull, va guanyar llavors el PP, però és igual, va continuar fins a primer Gelaguer i després fins a Besalú. Allà es van fer aquella empalma per poder anar cap a Girona i no haver de passar pel mig de Besalú. Llavors calia l'altre gran escull de la comarca, que és connectant-se cap a Barcelona. Perquè els que tenim una certa edat, si volíem anar a Barcelona, havíem d'agafar el cotxe, ens anàvem per Banyoles cap a Girona, paga autopista, 2 hores a Barcelona. O sigui, no pot ser. Si hi ha un escull que es diu Bracons, mirem de salvar-lo i anem a empalmar amb la C-17, que ja s'estava desdoblant des de Granollers fins a Ripoll. I en Pere Macias i jo, que vàrem treballar bastant conjuntament, vàrem començar d'intentar seduir els alcaldes d'Osona de que això era bo per ells i era bo per nosaltres. I vàrem tenir la sort que en Pere Macias va acabar sent conseller i ho va començar a posar en marxa perquè hi havia també temps més reculats l'opció de que fos eix transversal, que no. Finalment es va passar per les Guilleries. El túnel de Bracons, en Pere Macias ho va començar, hi ha canvi de govern, ve el tripartit, ai, si el pararan o no el pararan...
Després en parlarem d'això, després en parlarem d'aquest moment, d'aquest moment que tu vas viure d'una forma molt intensa. 15 anys després de Bracons, Josep,
bé,
tu com ho recordes, això?
Jo me'n recordo, me'n recordo que quan es va fer el projecte que hi van haver moltes veus discordants, inclús va fer plataformes de Salvem, els Baix, etcètera, etcètera, i me'n recordo. I jo, llavors, aquell moment que... Lògicament, m'interessava molt el paisatge per la meva feina de pintor, sempre vaig creure que era obra necessària i vital per la comarca, perquè la comunicació d'una comarca, si vol tirar endavant, és vital, és imprescindible. Imaginem per un moment que aquell moment no s'hagués fet. Segur, segur que cada uns anys per força s'hagués hagut de fer. Per tant, es va fer en un moment, és aquelles coses com més aviat se faci millor, però ara seria impensable tenir una comarca com la Garrotxa, però quasi, quasi incomunicada, amb una dificultat de comunicació. Aquell tap que era Castellfollit, però també quan anàvem a Barcelona, o bé, com deia en Daniel, passàvem per Banyoles, o ens aventuràvem amb la carretera d'anar a Osona a través de la carretera del Far, ja la Vall del Bar, la Vall d'en Bas i per Mont. Allò era una pèrdua de temps, no només pels camions, que hi havia una dificultat, sinó pel particular, perquè una comarca no només hi ha els camions, o les empreses que sí, que són importants, però també hi ha el ciutadà, que encara són més. Era una dificultat quan tu t'havies desplaçat, sigui per la feina o sigui per qualsevol altra cosa, aquella pèrdua de temps. Sí que la Garrotxa sempre ha tingut un interès, la comarca, pel paisatge, perquè el paisatge de la Garrotxa jo crec que és una potència per atractiu i ara encara més que s'ha posat a moda pel turisme, però s'ha de buscar aquell equilibri de que sí que hem de percebre el paisatge, però no passar a l'extrem de passar completament incomunicats i aïllats de la resta de la civilització.
Un veí de la Vall d'en Bas.
Bé, jo no seré tan dramàtic com el senyor Torradellas perquè... Crec que als anys 80 i 90 no hi havia tant com per dir que la comarca s'enfonsava, doncs l'economia s'anava a Norris, era una comarca que anava endavellada. Jo diria que aquí sempre hem tingut un esperit emprenedor, treballador, industrial, empresarial, molt potent en tots els sectors. I sí que hi havia sectors que baixaven, amb el textil o el religiós, però n'hi havia d'altres que pujaven, com era el càrnic o el plàstic o altres sectors. No? Per tant, un compensava l'altre. Sí que hi havia un dèficit enorme amb el tema comunicacions. Érem una comarca tancada a l'exterior i, per tant, tot i que jo inicialment vaig ser com a veí de la Vall de Bas, vaig ser absolutament en contra d'un tall al mig de la Vall de Bas que xafés d'aquesta manera tot el nostre entorn i trenqués, inclús posés una barrera. Reconec després que ha estat una obra magnífica i que és una sortida i una manera de comunicació importantíssima. Ara bé, jo també voldria puntualitzar que aquest tram que sempre s'ha dit que és una manera de comunicar entre Osona i la Garrotxa, jo diria que en realitat, si és que hi van invertir tants i tants de diners a fer aquesta comunicació, no va ser únicament per comunicar Osona i la Garrotxa, o que els garrotxins puguin anar a Barcelona, o que els osonencs puguin venir a Olot. Aquí hi ha una planificació més llarga. És una via de comunicació directa. Estem pensant en el moment en què les autopistes eren de pagament. Passar pel túnel de Barcons era una via directa entre Saragossa, Lleida, Manresa, Vic, Olot, Figueres, França. O sigui, una via de comunicació directa, sense pagament, gratuïta, per tot el que és centre d'Espanya, centre de Catalunya, zones centrals de tota la Catalunya, cap a la sortida francesa sense haver de passar per l'autopista ni per enlloc. No? Això no es va dir en aquell moment. Es deia que la realitat era la comunicació entre Osona i la Garrotxa. No? Però ho han deixat tallat. O sigui, ara tenim una comunicació fantàstica pels garrotxins i pels osonencs, però aquesta comunicació s'ha quedat tallada a les preses i tenim un col·lapse a la sortida del túnel de Barcons cada cap de setmana. No cada cap de setmana, cada dia. Entre camions, vehicles que van a treballar cap a un sentit o cap a un altre. Els caps de setmanes afegim a més els turistes. Sí que eliminem els camions, però hi afegim tots els turistes o gent de pas. És un col·lapse etern. Llavors, jo no entenc com s'ha tret del plantejament fer una obra similar amb túnels, que com hem detectat després. O sigui, l'oposició que hi va haver-hi, jo crec que va ser molt bona, perquè el túnel de Barcons no es fes de qualsevol manera, sinó que es fes d'una manera ordenada, molt més soterrada, amb un cost superior, però amb molt més de túnels, de manera que no afectés tant a Joanetes i altres sectors i quedés més dissimulat, més amagat. Doncs jo no entenc per què. El mateix no es fa amb tota la variant des de la sortida del túnel de Barcons fins a l'altre costat del Lot, passant per sota el Mar Rolenc i anant fins a enllaçar amb la Pinya, que també allà es pot passar per sota, i tot aquest tram hi ha hagut una oposició important. És qüestió de diners. Escolta, ens n'hem adonat que uns diners ben invertits com han sigut a Barcons o a Castellfollit han estat vitals perquè allò funcionés perfectament sempre més. Per tant, per què no ho fem igualment a les preses per fer tota la variant? Inclús les preses s'hi oposa. No ho entenc. Jo, sincerament, no ho entenc.
Daniel.
Poc, estàs pas al dia.
No, no hi ha cap projecte per sota, Marc Rolet.
Esclar que no. És que n'hi ha de ser-hi. Ja està a punt el projecte de les variants de les preses de Olot. Ja està a punt. Primer de tot, fa molts anys, quan encara no hi havia l'eix transversal, sí que s'havia pensat en la possibilitat de que un ramal de l'eix passés per aquí com havia, diríem, gairebé cap a la frontera. Però el fer-se l'eix transversal, i sobretot després doblant-se l'eix transversal, que és gratuït, i a més amb les autopistes gratuïtes, aquesta funció, diríem, d'eix regional, ja s'ha descartat per Barcons. No és una comunicació d'Osona amb la Garrotxa només, és sobretot de la Garrotxa cap a Osona, però sobretot cap a Barcelona o cap a l'eix transversal que et porta a tot arreu. El que s'ha fet bé. Jo vaig escriure un article que es va publicar la setmana passada de que el que encaixava era això. 15 anys després del túnel i encara estan les variants per fer, i sense les variants difícilment s'arreglarà la carretera de Besalú fins a Figueres, que seria la carretera internacional. Perquè Només faltaria que aquella carretera fos bona. I ara quedem embussats, imagina que aquesta carretera fos bona, la quantitat de camions que hi passarien. I vàrem dir, escolta, mentre no hi hagi les variants de les preses i Olot, de moment ja estem prou castigats amb el trànsit que tenim. 17.500 vehicles diaris passen pel mig de les preses, pel mig de Bosc de Tosca, que és parc natural, pel vial Sant Jordi d'Olot. 2.500 camions, dels quals, amb els quals hi passen entre 10 i 15.000 porcs vius diaris. I les despulles que llavors tornen al polígon de les Serres per ser tractades amb unes pudors i unes molèsties. Com pot ser que cap de 15 anys encara estiguem així? Han passat 7 consellers, 7. Ara, afortunadament, hi va haver un director general molt bo fa uns anys que va començar a tirar endavant el projecte i va presentar uns estudis de detall i l'entesa entre les preses i la Vall d'en Bas, que bàsicament el problema era aquí, esclar, nosaltres tenim les preses el terme que tenim i la variant ha de passar forçosament per la part de la Vall d'en Bas. Ara,
no,
aquell...
No necessàriament.
Escolta'm, i tant que sí.
No.
Sí, home. És que...
Perquè vosaltres us hi oposeu, però per sota el Marc Bolell i anar a parar a la sortida de la Pinya...
I torna a travessar el Pla de les Preses.
Escolta'm, no, es travessa això, el Pla de les Preses.
Escolta'm, estàs desfassat. Tot això ja ha passat.
Estic desfassat perquè escolta, no va voler les preses.
L'estudi de detall, l'estudi de traçat ja està fet. El projecte s'ha redimensionat d'una manera que pràcticament afecta molt poc en el territori, perquè fixa't, de la rotonda de les Serres, del polígon de les Serres, aprofita la carretera actual, es fa una rotonda a la pujada, a l'altura de la pujada de Xanacs, i a partir d'allà es semisoterra, o sigui que no es vorà, passa per sota, volta el poble de les preses semisoterrat, surt a l'altura més o menys del polígon industrial de les preses i llavors se'n va empalmar el túnel de la Codella, a Can Biguetà, sí. I entra per allà per túnel i se'n va a sortir... més o menys allà, això. Sí. Això ja està aprovat.
Ara falten els diners, diguem-ne.
Aviam, el tema és, el projecte constructiu, ja és, com que l'estudi de traçat ja està aprovat, ja es varen fer les al·legacions, i això ja s'ha tancat carpeta, ja està. Ara el que es fa és l'estudi, el projecte constructiu. Es va encomanar amb una empresa molt important que es diu TIPSA, que fa obres a tot el món. Se'ns havia dit que es presentaria ja acabat el projecte el setembre passat, el típic s'ha anat dilatant perquè s'ha intentat buscar amb finura que afectés molt poc el paisatge. Perquè pels hostalets és important això, però per la gent de les preses aquell paisatge és el nostre. Jo havia anat a cultivar allà davant i quan aixeco el cap al matí des de les preses és el meu paisatge, eh? És el nostre, i per tant ens l'estimem tant o més que ningú. I per tant volem que la cosa es faci ben feta. Fer ben feta no vol dir que hagi de passar 15 anys. Ara estem en una fase, pràcticament, que el projecte, vàrem tenir una comissió de seguiment a les preses, el director general ens va dir que segurament aquest estiu el projecte constructiu ja estarà acabat. Això és important, perquè si no tenim projecte constructiu i per tant no se sap el que val, uns 230 milions, diuen aproximadament les dues variants, eh? Les preses i Olot, si no hi ha projecte constructiu no hi ha pressupost. Si no hi ha pressupost, de la manera que va aquest país, perquè en el pressupost d'enguany hi havia res, molt poca cosa. L'any passat sí que hi havia una partida important, però aquest any ja no li varen posar en el pressupost perquè no hi havia el projecte aprovat.
Clar, eleccions ara, de 3 anys, ara hi haurà, 3 anys.
Ara hi haurà eleccions i, escolta'm, ho dic perquè fins ara hi ha hagut recursos econòmics, bastants. Hi ha hagut una mica d'alegria després de tot el Covid. Europa va dir, va, vinga, aquí, Next Generation, que hi hagi diners. Però ara, amb això de la crisi de l'aigua, i que Europa comença a dir, ets tu, poc gastar, espero que siguem a temps a tenir un projecte aprovat i, sobretot, una cosa, ja acabo. Hem de voler que els diversos partits polítics que ara es presenten a les eleccions al Parlament es comprometin a que les variants de les preses i Olot estiguin en el pressupost i que puguem veure, anant bé, que d'aquí 4 anys la gent de les preses i Olot, sobretot el Vial Sant Jordi, deixem de patir aquestes molèsties i aquests perills que hi ha i sobretot també que la comarca, les indústries, les empreses, la gent tingui una mobilitat molt més fluida.
Jo crec que aquí hi ha dos temes diferents. Un, que hem parlat sobre la taula, que és la importància del túnel de Barcons, que òbviament tots hi estem d'acord que va ser una obra als anys 80 molt bona i pràcticament imprescindible, i l'altra, aquestes variants de les preses. Jo crec que quan es va fer als anys 80 no hi havia el trànsit rodat que hi ha ara, i potser no era important, i potser per això no es va fer aquella variant. Què passa? Que al millorar la comunicació ha augmentat. La comarca de la Garrotxa, el potencial empresarial també ha augmentat moltíssim. El turisme també ha augmentat. Després, el que potser als anys 80 no era un problema que no hi hagués la variant de les preses, ara sí, degut a aquesta mobilitat. Però sí que queda evident que sí que estava, que el túnel queda clar que era molt important. Per què no se fa durant aquests 15 anys aquestes variants? Jo no sé si és possible que tenim un govern que no és un govern estable que duri els 4 anys de mandat i això pot perjudicar els projectes, perquè jo crec que els projectes d'aquesta envergadura porten un temps. Tenen el que has dit, d'estudiar, de fer projectes, possibilitats, per on han de passar. No és un estudi que dius, ostres, en pocs mesos està resolt. Després d'aquests projectes tan complicats i que pot afectar la sensibilitat a molta gent, perquè tenim el territori que parlem del paisatge. Tenim dos municipis. Pràcticament, el que queda més perjudicat, òbviament, és el ciutadà de les preses, però com a paisatge és el de la Vall d'en Bas. Per tant, buscar un equilibri amb aquests dos municipis és difícil. Però, esclar, també hem de comptar que no només quan hi ha aquest embús a les preses perjudica la gent de les preses, sinó a tota la comarca, perquè els pobles de Rodalies que volem anar a Barcelona també patim aquest embús. O sigui que no erradiquem que el problema només el té les preses, sinó el tenim tothom. Després d'aquest projecte, que ja sabem que aquest país, la burocràcia, la tenim, bueno, això sí que ho tenim molt bé per allargar-ho amb els segles dels segles, i el tenir aquest govern, que no tenim un govern fort que ens duri molts anys per fer projectes, cada vegada que canviem de govern, que arribem a eleccions anticipades, no sé si fins a quin punt això també perjudica, que és tornar a començar d'aquests canvis, a dir, tornem a parlar, tornem a començar. I a vegades també pot ser, i ho dic entre cometes, els governs municipals, perquè els governs municipals també tenen un pes molt important amb el govern central. Depèn del partit polític. Si un govern municipal diu, jo m'interessa que passi per aquí, però hi ha l'altre que no, i depèn de qui sigui, el govern s'hi pot també influenciar això, que no s'agilitzi. Jo crec que el que s'hauria de fer és consensuar els dos ajuntaments i després seria molt més fàcil anar conjuntament a la Generalitat. Això ja ho sé, que és molt, molt difícil, eh?
Miquel.
Home, jo, Joel, te pregaria que no deixessis que monopolitzi tot el temps, perquè en vez d'un debat això és un monòleg, quasi. Per altra banda, no, sí que... Home, jo considero que, i crec que és evident, que passar per dintre una muntanya, a través de túnel, sempre és molt menys danyí pel paisatge i per l'entorn i per xafar zones rurals o zones, perdó, agrícoles, d'alt valor agrícola, que no pas fer-ho a través del mig d'una vall. Que, esclar, les preses diuen, no, és que ara s'ha fet un projecte molt bé, ja està aprovat i tal. Sí, sí, però ha estat amb la seva oposició sempre de que es fes per sota del túnel de... Ai, per sota de la muntanya del Mar Boleny. Per què? Perquè no afectés el seu municipi. No. Que tenen un municipi petit i no volem que ens afecti.
És parc natural.
Bueno, ja sabem que això es pot canviar, de tot bé. Però, per altra banda, no, és parc natural, però per sota el Mar Boleny, a dintre, la muntanya també és parc natural. Mm. Bé, en fi, el cas és que aquest projecte que hi ha actual, jo no en sóc expert, però hi ha gent que està parlant de que trenca el sistema fluvial, que tot el sistema d'aigües subterrànies és precisament per allà on te passarà el lliu mig soterrat, precisament passa per allà on hi ha les grans acumulacions d'aigües subterrànies de la Vall de Bas, que talla també tots els fluxos d'animals cap a un costat i cap a l'altre, que hi pugui haver-hi a la Vall de Bas. Jo crec que fer-ho al mig de la Vall de Bas, un tall així, és insensat, tinguent una alternativa molt millor com era aquesta de passar per sota dels túnels. Perquè, sí, Barcons va valer molt de diners, Castellfollit va valer molt de diners, com ha explicat, però mirat en perspectiva, ha sortit molt econòmic. Ha valgut molt pocs diners, perquè el resultat que ha tingut a posteriori ha sigut extraordinàriament bo. Molt bo, Barcons i Castellfollit, no? Les dues coses. I, si tu vens en perspectiva, aquells diners que valien en aquell moment tant, ara ho val una cosa molt més petita i molt més insignificant, no? Per tant, bé, jo crec que aquestes dues grans obres, Castellfollit i Barcons, ostres, els hi falta l'enllaç entremig, i sí que el trencament de governs de la Generalitat, amb diferents partits o diferents composicions o diferents ideologies, també els ajuntaments de la Vall de Bas i de les preses, en diferents conceptes, mentre ells no volien que passés per dintre, per sota el Mar Boleny i per dintre les preses, el de la Vall de Bas s'hi ha oposat totalment a qualsevol concepte de variant. Bueno, ha estat tot un batibull de a veure qui la deia més grossa, no? Per dir-ho així simplificat. No? Clar, no hi havia consens, no hi havia acord. Simplement el que hi havia era la necessitat de que s'enllacés Túnel de Barcons amb la sortida d'Olot cap a Girona i cap a Figueres. No? Però ningú es posava d'acord en com s'ha de fer. I així han passat doncs, 15 anys o 20 anys, o no sé quant de temps, fins que es fa insostenible. La situació al vial Sant Jordi d'Olot o a les preses és insostenible. No es pot aguantar aquesta manera de conduir, de circular.
Hem parlat de la falta de... És a dir, diguem-ne, de la falta de lideratge polític a nivell general, no? Aquesta convocatòria d'eleccions cada 3 anys, això segurament també, per lligat amb la qüestió dels pressupostos, també té un efecte directe, perquè, és clar, la cosa no avança, si anem amb pressupostos prorrogats, ja sabem també en quina situació ens trobem. Però tu, Miquel, has apuntat el tema de la falta de consens en el propi territori, i tu també ho has dit, no? Anna, creieu que si hi hagués hagut un consens clar des del primer moment, això potser ja estaria fet o no?
Home, sempre que hi pot haver consens, millor. Ara estem en un territori que hi ha delicat, perquè allà on no hi ha un poble hi ha una casa, a més estem afectats pel parc natural. Aquest país de dificultats de no entesa a l'hora de passar un tren o un AVE o una línia d'alta tensió o una carretera, n'hi ha hagut agrapats. Però el govern té l'obligació de governar. I, per tant, té l'obligació de tirar endavant aquelles infraestructures que són necessàries pel país. Per això té el poder que té i té les competències que té. Per tant, li critico al govern de la Generalitat, 7 consellers, 7, de tots els colors, que no governi, és la seva funció, no es posen d'acord, busca arguments i fes servir la teva autoritat per resoldre un escull d'infraestructures. Acabo perquè no
m'ho... No monopolitzis, que després em renyen.
No, però veiem, l'estat actual és el projecte de traçat, ja està fet, ja hi ha hagut el període de delegacions, sort, ja s'ha acabat tot, el procés administratiu aquest ja està tancat, a partir d'aquí es va fer el projecte constructiu, o sigui, hi ha una empresa que ja està redactant el projecte que ens diu que l'estiu ja estarà acabat. Ho està negociant amb l'Ajuntament d'Olot, de les preses i de la Vall d'en Bas, i en particulars, com s'afina, Olot volia doble carril i cap a l'últim ha de ser només d'un carril, això està a punt de ser aprovat. Un cop sigui aprovat, hem d'aconseguir que hi hagi pressupostos per poder-ho posar en marxa.
Jo crec que inevitablement, si hi hagués hagut consens amb els dos ajuntaments, aquesta obra potser no estaria acabada, però potser estaria començada, o estaria molt més avançat. No estaríem amb la situació que estem ara, que estem encara amb el tret de sortida. Vull dir, encara estem quasi...
Està al final, està al final.
Però són 15 anys, 15 anys,
15 anys, sí,
15 anys per arribar on arribem, no és res, no és res. Perquè imagina't després, arribar al projecte, abans no arribin els diners, que hem d'esperar 15 anys més.
Bueno,
jo he dit això és perquè si hi hagués hagut que els dos ajuntaments es haguessin posat d'acord, que hi hagués hagut consens...
En tres ajuntaments.
Exacte. Amb els tres ajuntaments, segur que el govern de la Generalitat hagués agafat el projecte, potser amb una agilitat molt més del que l'ha agafat.
Segur.
Per què? Perquè quan, i tu ja ho has dit, tres ajuntaments no es posen d'acord i és bastant difícil que els tres ajuntaments parlem del mateix partit polític que sigui del govern de la Generalitat, difícilment voldran buscar problemes amb un ajuntament que governa amb el seu partit. Difícilment. I després, si veuen que si els tres ajuntaments no es posen d'acord, costa molt, i més amb aquests governs, que són a curt termini, que agafi el tema i que diguin, senyors, ara governarem i ho farem, ho tirarem endavant per allà on a nosaltres ens sembli, i serà així, us agradi o no us agradi. Home, aquesta actitud, que sí que seria de govern, és bastant difícil que es faci. Més i quan les eleccions les tenim cada moment.
Per descomptat que consensuar coses costa molt, perquè cadascú té el seu punt de vista, però sí que la tardança d'anys, la quantitat d'anys que ha hagut de passar perquè es presentés un projecte i més o menys tothom hi estigués d'acord, tot i que a mi no em sembla adequat el projecte que s'ha triat, però ha sigut una pèrdua de temps importantíssima, importantíssima. I això té un desgast personal, econòmic, vol dir que el projecte fa 15 anys hagués costat segurament un 40 o un 50% menys que el que costarà ara, i si tardem 15 anys en costarà el doble, i seguirem augmentant aquesta quantitat de problemàtica. Per tant, ostres, com més temps anem passant, més entrebancs hi haurà ben, perquè cada dia hi ha més grups ecologistes, o més defensors de no sé quina tortuga, o més, en fi, 50.000 coses que provoquen que encara hi ha més gent amb diversitats diferents de punts de vista que xoquen entre si, no? Per tant, ostres, posem fil a l'agulla i tirem endavant ja, però esclar, si tenim governs que duren 2 anys i mig o 3, que no tenen majories absolutes ni per aprovar ni per negociar tan sols per fer pressupostos, que tenim un partit que tomba pressupostos progressistes a Madrid, a Catalunya i a Barcelona, que, ostres, en una situació així no es pot avançar. com a país en general, com a comarca, com, en fi, tot això no és adequat i hauria d'haver-hi una mica de raonament amb els polítics i situar-se al lloc dels ciutadans, amb el que és beneficiós pels ciutadans, al lloc de beneficiós pels seus partits.
Estem, de debò, estem a la recta final, finalment, ho tenim molt a prop. El projecte, insisteixo, pot estar constructiu, pot estar aprovat en pocs mesos, 3-4 mesos.
Sí, però el que preocupa més és aquesta part.
No, no necessàriament, perquè l'any passat hi havia 65 milions ja per poder començar l'obra. O sigui, el que hem de vigilar, i per això acabo, és que ara que hi ha eleccions, els partits polítics posin com a obra prioritària en el seu programa acabar amb aquesta situació i, per tant, que es comprometin a defensar aquesta obra i que s'acabi d'una vegada. I depèn del resultat de les eleccions, si tenim que, ara, allò PP diu que hi està a favor, Junts diu que hi està a favor, Esquerra hi està a favor, els socialistes, diguem que hi estan a favor, em dona la impressió que garanteix una majoria parlamentària que assumeixen que aquesta és una obra que ja està bé, que és una vergonya per país que portem 15 anys esperant-la.
Molt bé. Ara ja fa uns quants anys que es va eliminar el servei militar, si us recordeu. Em sembla que tots els que estem en aquesta taula l'hem fet, la qual cosa vol dir que...
19 dies.
No?
No, no, no.
Com que no?
No, no, jo no l'he fet perquè vaig ser inútil total.
Què dius ara?
Sí, sí, sí. Teníem una miopia de grau molt alt i a posteriori em vaig operar a la vista i, per tant, se'm va quedar reduït a zero, però en aquell moment tenia una miopia de grau 5 dioptries a cada ull, més una d'astigmatisme, i per aquest motiu no vaig fer res, zero. Vaig anar a una inspecció a l'Hospital Militar i em van donar inútil total. Dic, va, perfecte.
Déu-n'hi-do, tu sí que la vas fer.
No,
tampoc.
Tampoc.
Me'n vaig. Sóc l'únic que l'he fet.
19 dies.
Ostres, jo, vares fer per tots quatre.
Aviam. Tu què vas argumentar? Tenir els cabells llargs?
No, els tenia. Però jo vaig argumentar el que se'n deien, i se'n diu, pits cabos, o sigui, els pies caves, al revés, massa pont.
Ah, carai.
Massa pont.
I no t'entrava la bota.
I de més, me varen dir que jo, per posar les botes, doncs em perjudiquia, em faria mal peus i no podia fer les guàrdies, i havia encantat de la vida. Me varen anar a l'hospital i sé que el metge militar em va passar un bolígraf per sota el peu i allà hi havia altres, que eren molt més joves, que devien fer la carrera militar de metge, però a dintre l'acadèmia, i ell va dir, amb el seu idioma, veis, el bolígrafo passa sin tocar el pie. I em van dir, diu, pies caos. I jo vaig pensar, bueno, si els meus peus ja tenen, doncs, diguem, una catalogia militar, que han arribat a cabos, no cal que el resta del cos vagi pel tema militar. I no vaig fer la carrera.
I tu? 19 dies, només.
El meu és fotut, perquè jo vaig anar a l'autobús que ens portava a Girona per anar a fer la mili, amb la dona i una criatura al costat. Té collons que aquell temps, siguent casat i amb mainedat, vessis d'anar a fer la mili, però sí, em foten allà normal i corrent, tu.
Quina edat tenies?
Home, edat d'anar a la mili.
O sigui, t'hi vas posar aviat.
Bueno, estàvem per la mili, no? Em foten a Sant Gregorio, a Saragossa. I allà vaig tenir, primer vaig tenir una imatge de la mili que em fa venir pell de gallina, Allò... Primer, una gran reunió, poder, amb 1.000 reclutes allà, que havíem d'emplenar un formulari i demana, o el coronel, el que fos, els que no sàpiguen escriure i llegir, que aixequin la mà. Vaig quedar collonit de la quantitat de gent, perquè hi havia gent de tota Espanya, que no sabia llegir i escriure. Segona, esclar, jo era un pavoco, i això allà et feien passar per pavoco. la revisió mèdica que et fan allà, jo hi vaig anar-hi normal i corrent, perquè el que volia era acabar el campament per anar llavors al quartel a Saragossa per poder anar a la tarda a treballar de, amb alguna cosa, perquè jo tenia una família que havia d'alimentar. O que havia d'ajudar a alimentar, perquè la resta de la família ja m'ajudava també. I em vaig trobar la sort d'un metge d'aquí a Olot, de Sant Jaume de Llierca, que es diu Sala, que estava allà de, com ne deien, d'aquests, que hi era metge, i el sentim a parlar, em diu, tu ets de la Garrotxa? Dic, sí, sóc d'Olot. Diu, jo sóc de Sant Jaume. Diu, dic, hosti, tu, això no sé de què va. Diu, no tens res, tu? Dic, no tinc res. Diu, ja em deixa'm, m'escolta, aquí ho cor, sembla que tens arrímia. Escolta-me, dic, no em fotis, que si em fan repetir el campament no podré anar a la caserna que vull anar a treballar. Diu, escolta-me, dic, per què estic casat i a mai nedat? Hòstia, tu, escolta, hem de fer alguna cosa. Ara crido el capità. Exagero una miqueta. Diu, però si no tinc res, exagero una miqueta.
Això no estàs explicant de veritat,
tu, Dani. Escolta, pregunta-li a Mansala i la seva senyora, que és metgessa. Ve el capità i, a veure, vostè, que aquí que allà, sí, parece que tiene un... com se'n deia allò?
Un buf.
Un buf o algo. Dic, sí, dic, en castellà, que no sé si em va entendre amb el meu castellà, dic, sí, quan pujo la meva filla, perquè jo estic casat, al segon pis, i ho vaig deixant així, dic, noto que estic cansat. I em diu, escolti, sap què? No vull pas que correguem per aquí fent exercici.
Em caigui.
Em caigui. Cap a l'Hospital Militar. Acabo. L'Hospital Militar, a Saragossa, ens fan estar allà com a malalts. I ens diuen, ara passareu al Tribunal Militar. Us faran dues preguntes. A la primera heu de respondre que sí, i a la segona que no. Clar, estic parlant, hòstia, que devia... 70... Vaig, sí, l'any 70, 69.
I quines eren les preguntes?
Fixa't, és que... quan parlen de la mili em ve pell de gallina. És vostè el recluta Daniel Tarradellas? Sí, senyor. Se li ha sentenciat que se li doni inútil temporal. Té alguna objecció? A la primera vaig dir que sí, a la segona vaig haver de dir que no.
I ja es va acabar?
No, es va acabar temporal, té nassos, em foten cap a casa i arribo aquí a Olot un any fotut perquè em queda...
Una opció.
Hòstia, tu... Sí. Llavors em vaig moure, sí, em vaig moure, perquè vaig dir, escolta, això no pot ser, me'n vaig a França o el que sigui, tu.
Jo crec que aquella època, com totes les èpoques, qui es podia escapar de la mili, s'escapava. No, perquè ja estem parlant, tu has parlat dels anys 70, 80, 90, és igual, també hi havia el tema dels cafès d'examen de consciència, allò que s'estimaven més, hi havia nois que s'estimaven més passar la presó que fer el servei militar. I això estem parlant de molts anys enrere. Si molts anys enrere ja no s'acrevia amb el tema militar i amb l'obligatorietat de fer la mili, imagineu què passaria ara que es fa aquest rebombori de si torna el servei militar.
Ho diem perquè jo alguns països, podem recuperar aquella notícia que us hem mostrat, però alguns països s'estan plantejant seriosament de tornar a recuperar el servei militar obligatori. Espanya de moment no s'ha pronunciat. No,
però hi ha França que sí. França, el que també hem de recordar que França també va sortir el president dient que era partidari d'enviar tropes a Ucraïna. Vull dir que potser té més avançat el tema militar que aquí. I també els països més acostats a l'est, que el servei militar o no l'han tret o el volen implantar.
Jo crec que en el seu moment l'Emili era una manera de que la gent sortís del seu àmbit local.
De confort.
De sí, no? De confort, anés una mica a l'aventura, aprengués altres llengües, una mica el castellà, perquè aquí, recordem que aquí no es parlava català i punt, res més, no? Aprengués altres formes de vida, veiés altres societats o altres maneres d'entendre el món, però això avui en dia ja no té cap sentit. El sentit de defensa d'una pàtria o d'una nació, diria que pocs el tenim introduït, no? El sentit, per lo menys, de la pàtria espanyola, en el meu cas. I altres, suposo que es troben el mateix. D'altra gent sí que el senten molt, però potser si els diguessin d'anar a la mili, destinar 18 mesos o 12 mesos de la seva vida
avui
a fer la mili, potser no el sentirien tant, aquest sentiment patri, no? I jo crec que l'amenaça de guerra dels Estats Units, avui en dia les guerres ja no es fan amb persones, es fan amb drons, es fan amb electrònica, es fan amb míssils, i per tant les persones que han d'anar a fer la mili per preparar-se per anar a fer d'infanteria, això ha deixat de ser bastant de sentit, i avui dia en tot cas són professionals.
Bé, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps.
Vaig ser capità jo, sí? Quan vaig ser alcalde de les preses, vaig tenir tots els objectors, alguns d'ells tertulians d'aquí, els vaig tenir a les preses, que s'ho varen passar
de meravella.
Home, clar.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos, Miquel Font, Daniel Tarradellas, Josep Oliveres. Que vagi molt bé el Sant Jordi, per
cert. Que sí.
Vagi molt bé a tots. Gràcies. Una abraçada. I tornem demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé. Salut.